els fets més importants del 2001.
Bon dia. L'any 2001 ens deixa molta informació. Part d'aquesta us la resumim ara a Com Ràdio. Aquest és un programa especial dels serveis informatius de la Com, on repassarem en aquesta propera hora els fets més importants del 2001. Des de fa 3 mesos i mig, el món ha canviat. Pels atemptats de l'11 de setembre, les mesures de seguretat s'han incrementat a tot el planeta. Especialment als Estats Units i al Regne Unit, les legislacions antiterroristes s'han endurit i una guerra devastadora ha esclatat. És a l'altra punta del món, a l'Afganistan, però, on el que en resulti ens afecta a tots. El que va passar l'11 de setembre era impensable en aquell moment i va deixar tot el planeta corprès davant del televisor. Albert Font.
Probablement ha estat la notícia que més ràpidament s'ha desplaçat pel planeta al llarg de la història. El primer avió que va xocar contra el World Trade Center ho va fer a les 8:46 del matí hora local, o sigui, a 3:15 de 3 hora d'aquí. 14 minuts després, pràcticament tots els mitjans informatius de ràdio ja en parlàvem. Quan el segon avió va col·lisionar contra la segona torre, va quedar clar que no podien ser accidents. Després va venir l'aparell que es va estavellar contra el Pentàgon a Washington i un quart que va caure quan anava no se sap cap a on. Tots els avions havien estat segrestats. Els 4 sinistres que van deixar milers de morts eren atemptats comesos amb una maquiavèlica i mortífera simplicitat. Just després, el president dels Estats Units, George Bush, anuncia una resposta contundent.
Make no mistake.
No us equivoqueu.
The United States will hunt down...
Estats Units caçarà i castigarà els responsables d'aquest acte covard.
De forma immediata, l'FBI, la CIA i el Departament de Defensa comencen la recerca de pistes i dades per determinar les responsabilitats. El secretari d'Estat, Colin Powell, marca objectius immediats.
He estat reunit amb els altres companys de seguretat i el president per redefinir les activitats que hem de prendre en el futur.
L'OTAN, la Unió Europea i els presidents occidentals tanquen files i mostren el seu suport a tot el que decideixin els nord-americans. A més, per primer cop en els seus 52 anys d'història, l'OTAN aplica l'article 5è del seu tractat i considera que l'agressió ha estat sobre tots els països membres.
D'acord amb això, l'Aliança està preparada per aportar l'assistència que Estats Units pugui necessitar després dels actes de barbàrie que ha patit.
Ho explicava George Robertson, secretari general de l'OTAN. En pocs dies els Estats Units ja tenen sospitós oficial. Osama Bin Laden és un milionari saudita convertit al radicalisme islàmic, excol·laborador de la CIA a l'Afganistan en la lluita contra els soviètics. Bin Laden encara és a l'Afganistan, protegit pel règim integrista dels talibans. A l'Afganistan mateix són conscients de quin és el risc que corren. No lliuraran Bin Laden. Per això amenacen amb la Guerra Santa, la Jihad, si són atacats. Abdul Salam Zaif, ambaixador talibà al Pakistan.
Els caps de les nostres escoles de religió corànica han dit que si el nostre territori és atacat, si els infidels ataquen, la jihad es converteix en una obligació islàmica per tots els musulmans d'aquest país.
La crida del president dels Estats Units a la resta del món rep resposta des de Rússia. Vladimir Putin, el seu president, anuncia per primera vegada que donarà suport a Nord-Amèrica en la seva lluita contra els talibans. La resposta a aquest gest del país que fou enemic dels Estats Units no es fa esperar.
Vladimir Putin ha entès clarament que la Guerra Freda ja es va acabar i que Estats Units i Rússia hem de col·laborar. Hem de col·laborar per establir noves estratègies. Hem de cooperar en la batalla en contra del terrorisme.
El 28 de setembre ja hi ha comandos als Estats Units a l'Afganistan i el 7 d'octubre avions nord-americans i britànics comencen a bombardejar objectius a la capital afganesa, Kabul, a Jalalabad i a Kandahar, el feu del règim talibà. Poc després comencen a aparèixer els primers casos d'àntrax o carbuncle als Estats Units. Semblen part de l'ofensiva terrorista llançada l'11 de setembre, però els informes acabaran indicant que l'origen del verí biològic enviat per carta als Estats Units és als Estats Units mateix. Tot apunta a oportunistes lligats amb l'extrema dreta americana. A l'Afganistan ja hi havia una oposició armada als talibans, l'Aliança del Nord. El seu líder carismàtic, Massoud, havia estat assassinat dies abans de l'11 de setembre. Els Estats Units decideixen deixar la feina bruta de fer cabre els talibans a l'Aliança, però els proporcionen tot el que demanen en armament. A mitjans d'octubre es produeix la primera operació d'envergadura per facilitar l'avanç de les tropes a l'Aliança. A Espanya, mentrestant, el president José María Aznar ho veu clar. El presumpte terrorista Bin Laden és culpable.
Consideramos las pruebas presentadas suficientes, más que suficientes.
En el front diplomàtic, els 56 països musulmans que formen l'Organització de la Conferència Islàmica decideixen participar en la coalició internacional contra el terrorisme sempre que l'encapçalin les Nacions Unides. L'ofensiva bèl·lica fa molt més dura la vida i molt més fàcil la mort en un Afganistan que fa 3 anys que pateix una important sequera. El portaveu del Programa Mundial d'Aliments depenent de Nacions Unides, Trevor Rowe, va explicar en declaracions a Comradio que l'ajuda que s'estava enviant no era suficient.
No estamos enviando lo necesario. Necesitamos 52.000 toneladas por mes. Y todavía no es claro que podamos establecer este nivel. Uh-huh. Entonces, nos estamos acercando del invierno y tememos por la población de Afganistán.
A primers de novembre, les tropes de l'Aliança entren a Mazar-i-Sharif, el principal bastió talibà al nord del país. En pocs dies, l'avanç sobre Kabul és imparable i a mitjans de mes els talibans han abandonat la ciutat i fugen a les muntanyes frontereres amb el Pakistan. Mentrestant, centenars de talibans presos moren en un aparent motí en una base militar de Mazar-i-Sharif. Els darrers reductes urbans dels talibans van caient en cascada: Kandahar, Spinbaldak, Helmand i Zabul. Els talibans es refugien a Tora Bora, zona veïna del Pakistan i on la frontera és molt porosa. Els avions nord-americans els bombardegen sense parar, igual com la resistència antitalibà. Mentrestant, els Estats Units fan públic un vídeo trobat de forma molt oportuna en què es pot deduir que Bin Laden ha estat al cervell darrere els atacs del setembre. Osama Bin Laden se suposa que és a Tora Bora, però també podria ser que hagués aconseguit fugir del país. De totes maneres, diguin el que diguin les fonts oficials nord-americanes, no es pot negar la intel·ligència de les declaracions fa mesos d'un anònim portaveu dels Estats Units. Bin Laden és més útil fugitiu que capturat. I de Bin Ladens poden haver-n'hi a tot arreu, pensen els nord-americans. La guerra contra el terrorisme, ho va dir Bush, pot durar anys.
I també a nivell internacional, la situació de tensió al Pròxim Orient ha pujat de nivell aquest any, fins a dinamitar els acords de pau d'Oslo de fa 10 anys i, com a conseqüència, l'autonomia palestina. Tot plegat amb desenes de morts tant del bàndol palestí com de l'israelià, molt més del palestí. Les circumstàncies han facilitat que la tensió s'hagi enfilat fins a límits insostenibles i la política hi ha fet la resta. La victòria a les urnes de l'ultradretà Ariel Sharon, després de la seva provocadora passejada per l'esplanada de les mesquites, ha embolicat encara més les coses.
Aquest any hem vist un Arafat atabalat per les circumstàncies i per les bombes suïcides dels seus compatriotes, que han anat seguides sempre d'imparables represàlies israelianes. Els tres sagnants atemptats del desembre, que van fer una dotzena de morts israelians, han llançat l'ofensiva militar més intensa. De facto, ha caigut l'autonomia palestina i Arafat ha vist els tancs israelians a pocs metres de les seves oficines. Arafat per Israel és prescindible i els Estats Units, desconcertats per l'onada imparable de violència, semblen actuar d'acord amb el dia que faci. Un dia condemnen Israel, l'endemà congelen fons als palestins. George Bush, president dels Estats Units.
La Fundació Holy Land afirma que els diners que han sol·licitat van a organitzacions de caritat per ajudar els palestins al West Bank de Gaza que ho necessitin. Els diners, però, els utilitza Hamas per finançar escoles i preparar a nens que es converteixen en soldats suïcides.
Arafat, de la seva banda, cada cop més acolat, assegura que qui no vol la pau és el primer ministre israelià, Ariel Sharon.
Ell no vol que es posi en marxa el procés de pau. Ell només insisteix que l'ajudin a ell en tot allò que decideixi i determini. Decided many and
declared many times. Fins al president del govern espanyol, José María Aznar, ha renyat Arafat i li ha demanat que actuï.
El president Arafat debe actuar de manera ya terminante y sin ningún tipo de excusas contra cualquier elemento radical o terrorista que pueda estar en su territorio.
Dos no es barallen si un no vol, i al Pròxim Orient hi ha poca gent que no tingui ganes de fer esclatar bombes.
Els fets més importants del 2001.
El 2001 ha estat l'any de les apagades i de Fecsa Endesa. La polèmica començava el mes de juny, moment en què els responsables de l'elèctrica anunciaven que no podien garantir el subministrament elèctric a la Costa Brava. Dit i fet, aquest estiu ha estat marcat pels constants talls de llum, però no només a les comarques gironines. Les apagades han estat generalitzades a tot el territori català.